Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Alliberament de conills, porcs i pollastres o robatori. Els assalts d'animalistes a granges i escorxadors han posat en alerta els ramaders catalans que reclamen protecció i es queixen que els activistes provoquen malalties al bestiar. Les protestes a Gurb, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Riudellots i Mataró els darrers mesos per reivindicar una dieta vegana que aboleixi el sacrifici animal han disparat la tensió. Mai el consum de carn havia estat tan qüestionat i potser ens l'hauríem de replantejar i fer-lo més sostenible. Però una cosa és criticar el model d'explotació ramadera industrial i els seus efectes pel canvi climàtic i una altra, empaitar petits pagesos que prou feina tenen amb sobreviure. No són només 113.000 treballadors, és el 30% del territori. Sense pagesia no hi ha país, sense món rural no hi ha futur. Potser els animalistes s'equivoquen d'objectiu, criminalitzant el sector del camp i frivolitzant amb la seva feina, dubtant que els ramaders siguin els principals interessats en el benestar dels animals. Potser podrien boicotejar, no sé, els advocats mexicans per denunciar que només el 15% dels productes frescos que consumim són conreats a Catalunya. Potser les seves performances tenen més d'exhibicionisme i d'autoafirmació a l'Instagram que de denúncia del moviment d'alliberament animal dels anys 60. Però si alguna cosa demostren aquests assalts a les granges és la desconnexió del món rural i l'absolut desconeixement de la ramaderia. Cal fer pedagogia. Els activistes, per exemple, fan beure aigua als vedells acabats de néixer, que només s'alimenten de llet, i s'emporten les mares conilles, però abandonen orfes les cries.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Hi havia un munt de gent, tots vestits de blanc, corrent per dintre les naus, uns portaven conills ja agafats, i bueno, jo vaig intentar que em marxessin, però que no empenyia cap a la porta, els altres ens saltaven les balles, m'ho botaven tot i vam estar així, potser un quart o 20 minuts, fins que va, per sort, va venir la meva filla, jo no portava mòbil, i llavors va trucar als Mossos d'Esquadra, i doncs ells quan van veure que tocàvem els Mossos d'Esquadra, llavors van marxar, i inclús es van treure els mons o les fundes, i llavors van marxar, i tenien els cotxes aparcats a uns 200 o 300 metres d'aquí, van venir a peu, i doncs ja van pujar els Mossos d'Esquadra i els van detenir aquí baix, i jo vaig tenir molts nervis, inclús, bueno, és que sents tan impotent, no saps què fer, és que no saps com reaccionar. No, és que no saps què fer, és dir, simplement demanar-los que surtin i que respectin els animals, ja que no respecten els que vivim, no respectin els animals, perquè els creaven un estrès que llavors es queden 15 dies, 3 setmanes, això pot causar avortos i bueno, les conseqüències es veuran d'aquí un mes. A veure què fa l'administració, a veure que, si ens protegeix, suposo que algú durà haver de fer, perquè si anem trobant en aquests casos, nosaltres tenim una impotència total.
És el Joan Vilaró, ramader de Gurb, a Osona, que té una granja de conills i ha patit una d'aquestes accions. La seva és una de les veus protagonistes, l'altra és aquesta.
Això és el que ens acaba de passar. Ho estic documentant tot. Estic coberta de sang. Perquè mireu, això és el que ens han fet els grangers. Han disparat a través de la finestra i ens han perseguit per l'autopista. Déu meu, estic literalment coberta de sang.
En els darrers mesos han proliferat les entrades a explotacions ramaderes per part de col·lectius animalistes. Els ramaders parlen d'atacs i de robatoris, els animalistes d'accions i d'alliberaments. Tots diuen que estimen els animals, però és evident que tenen maneres molt diferents d'estimar-los. Avui als Solidaris volem escoltar les veus dels uns i dels altres, i per això amb l'Anna Ayala i el Pep Casanovas avui som a Cardedeu, en una granja a la Païssa, que es dedica a la producció de llet i l'elaboració de productes làctics. Per això avui anireu sentint vaques de fons. Marta Roger, com estàs?
Hola, molt bé.
Gràcies per obrir-nos les portes de la teva explotació ramadera. Tu encara no has patit cap atac o cap alliberament dels animalistes?
No, que sapiguem, no. Si n'han vingut un grup, no ens n'hem donat compte.
Però sí que coneixes ramaders, de fet molt a prop d'aquí, a Sant Antoni de Vilamajor, també a Sant Pere, que han rebut aquesta visita, no tenen ganes de parlar-ne.
No, estan espantats. A més, són gent que justament han, bueno, els coneixem i són gent doncs, que tenen explotacions grans, que són molt vulnerables a la indústria, que potser a vegades no tenen la granja com a ells els hi agradaria. Perquè hi ha una cosa que l'hauríem de tenir clara. No coneixem a cap pagès que no estigui encantat de la vida de tenir els seus animals en les millors condicions. Bueno, vosaltres ara mateix que ho veieu aquí, veieu que són infraestructures molt grans i que tu has de tenir un marge de benefici correcte com per poder invertir de nou a l'explotació i anar fent petites millores. Bueno, hi ha circumstàncies en les que això no passa i es va utilitzar les imatges, al meu entendre, malament. Es van explicar coses que no eren, es va parlar de vedells deshidratats quan res més lluny de la realitat. Passa que l'exposició del que hi havia allà dintre es va fer des del desconeixement del sector. I això a vegades pot portar a explicar el que potser no és.
T'amoïna, tens por que t'entrin a la teva granja? Què hi trobarien?
Mira, nosaltres, a més, fem cursos de formació, acollim escoles, fem team building, sempre tenim les granges plenes de gent. De fet, ens encanta. Cada vegada que hi ha una activitat ens oferim per anar a fer un taller de mató o obrir la granja. Ens encanta que vingui la gent, però amb respecte. Però és que ni els pagesos ni ningú vol tenir gent a dintre casa seva que li faci por, que el gravi amb un mòbil amb aptitud desafiant. Aviam, no té res a veure amb ser pagès o no ser pagès. Jo, no sé, vull dir, estic encantada amb vosaltres de venir aquí a explicar, mira, veus? Doncs no sé, aquesta anella que porten al nas és una anella que no va enganxada, no és ni un piercing, és una anella doncs, que serveix perquè unes vaques no mamin de les altres vaques produint que llencin llet. Però això, estem encantats d'explicar-ho. Ens espanta que vingui algú, agafi una imatge i la manipuli. Això sí, ens espanta.
No prens cap precaució?
Cap ni una. Tenim la granja oberta per tot arreu.
De fet, la Marta no només obre les portes de casa seva a Catalunya Ràdio, també convides animalistes, fins i tot prepares àpats vegans. T'agrada parlar amb tothom?
Home, i tant. És més, tinc amics vegans. No, jo crec que aquest corrent que avui ens ocupa no té res a veure... O sigui, no té res a veure, no, evidentment té a veure, però no defineix l'animalisme ni el veganisme, perquè hi ha moltes persones que trien com a opció de vida no menjar productes d'origen animal i no passa res, i són respectuosos. És clar que els hi agradaria que ningú ho fes, però entenen que això no és algo que es pugui imposar, igual com nosaltres no els hi podem imposar amb ells que consumeixin carn.
Doncs Marta, et presento un vegà, en Massin Akanduk, que és una de les cares més visibles del moviment animalista a casa nostra, té 17 anys, és de Mataró i és un dels fundadors de l'organització Action for Liberation, que podríem traduir com Acció per l'Alliberament. Què tal? Gràcies per acceptar la invitació.
Hola, gràcies per convidar-nos.
Qui sou i què voleu els d'Action for Liberation?
Bueno, Action for Liberation no té gaire diferència amb altres organitzacions per alliberar animals. Simplement vam voler crear una organització que sigui feta per gent jove i dirigida principalment cap a la joventut i la gent jove, que seran els principals afectats per el canvi climàtic i altres coses, que part té la indústria ramadera, és una de les principals causes d'aquest canvi, aquesta emergència climàtica, i volem crear una cosa per dirigir-nos a la gent jove i una cosa amb la que la gent jove se senti identificada. Aleshores, el que volem no és res més lluny que altres organitzacions animalistes o antiespecistes, que és que volem és que s'aboleixi l'explotació i l'opressió cap als animals. Una explotació i ara mateix consumir animals és totalment innecessari. Aleshores, simplement estem aquí per defensar els drets dels animals i defensar la seva llibertat, que és un dret que hauria de ser per tothom, un dret per tot, que tots els éssers sintents haurien de tenir el dret a ser lliures i a viure en els seus hàbitats naturals sense que ningú s'estigui lucrant d'ells ni del seu patiment.
Però Massin, esteu entrant a casa d'agricultors, de ramaders, més d'un cop us heu enfrontat directament amb els ramaders que reaccionen a les vostres accions.
Bueno, estem entrant a un lloc on s'està normalitzant la violència cap als animals, estem entrant a un lloc on s'està explotant els animals en contra de la seva voluntat i... Per molt que s'estiguin cuidant bé, segons els ramaders, aquests animals, tots aquests animals acabaran en un escorxador i no hi ha cap manera bonica ni respectuosa de matar un animal que no vol morir. Aleshores, estem entrant en un lloc on s'està perpetuant la violència i l'opressió cap a uns éssers que no ens han fet res i que és totalment innecessària.
Marta, tu entens que aquests col·lectius animalistes vulguin visibilitzar com viuen els animals que finalment arriben al nostre plat?
Mira, jo entenc que tenen una inquietud. A partir d'aquí... Ells afirmen que les lleis que no són justes no s'han de complir. I la meva pregunta és, on és el límit? Perquè està clar que entrar en una propietat privada sense permís no és legal, i també està clar que tenir una mala reacció enfront a una persona que està sense permís no és legal. Llavors, fins a on acceptarem?
La cosa és que estem desobeint lleis que nosaltres considerem injustes, i no és una cosa que fem perquè ens agradi o perquè, bueno, tenim temps lliure, com es menciona molt a molts mitjans de comunicació. Tots els moviments socials, qualsevol moviment social, tant des del feminisme com des dels drets LGTBIQ, com el moviment de la independència de Catalunya, estan desobeint i han desobeït lleis que ells consideren injustes per defensar les seves idees. I això no és res més lluny del que estem fent nosaltres ara mateix. Estem entrant en un lloc que, segons la llei, és una propietat privada, per la qual no tenim dret legal a entrar, però estem entrant en un lloc on, com he dit abans, s'està perpetuant la violència innecessària cap a aquests animals, en un lloc on hi ha milers i milions d'animals que estan sent explotats, torturats, mutilats en contra de la seva voluntat per consum i benefici humà.
Tot això està bé, eh? Però no m'està responent. On és el límit? Fins a on ens podem saltar les lleis?
La cosa és que no ens estem saltant lleis perquè per felicitat o per avorriment. Ens estem saltant algunes lleis perquè aquestes lleis estan defensant la violència i la gent que està perpetuant aquesta violència cap als animals.
No hem volgut deixar sols la Marta i el Massin, per això avui els solidaris de Catalunya Ràdio també hem convidat l'Abel Paraire i la Núria Almirón. Hola, com esteu? Gràcies per venir.
Hola.
Hola, què tal?
Merci.
Tu, Abel, ets ramader, tens una granja de vaques, ovelles i porcs al Soler de Nuc, a Prats de Lluçanès, que de fet hem visitat amb el Matí de Catalunya Ràdio. Ets membre de la plataforma Pagesos GPS, que vol dir grup de pagesos sonats o solidaris.
Tindria a ser sonats, sí.
Sonats o solidaris.
I hem fet moltes obres de solidaritat entre nosaltres.
Esteu molt emprenyats amb els animalistes, com amb grups com el que era el Massim. Més d'un cop i més de dos els ànims s'han escalfat més del compte, hi ha hagut amenaces, hi ha hagut agressions, en el cas de Gurb que sentíem en començar, algun animalista ha acabat atacat de sang. És un conflicte obert, sembla que fa de mal tancar, però esteu emprenyats.
Bé, més que emprenyats, estem dolguts amb les formes, perquè nosaltres som un col·lectiu, com s'ha vist de sempre, de molts anys, que estem oberts al diàleg, bueno, fins i tot a tots els parlaments europeus hi ha representat l'animalisme, el veganisme, els defensors dels animals i detractors d'aquesta gent, i són tots. Però si s'ha avançat molt en benestar animal i en sistemes de portar les explotacions, en part és gràcies al diàleg amb aquesta gent. I això ho reconec, i aquí s'entoma el mea culpa pagès del fet de que si no hagués sigut per acceptar diàleg amb aquest tipus de gent que pensen diferent que nosaltres, no s'hagués avançat d'aquesta manera en benestar. On vull arribar? Que si aquí hi ha grans explotacions, si hi ha una explotació més del compte animal, correcte, consumim massa carn. Això estic completament d'acord. Aquí en aquest diàleg també ens hi trobarem. No passa res. Consumim massa carn. Llavors, clar, què vol? El mercat, gran distribució, ha jugat amb el fet aquest, de com que a produir carn barata i ràpida. Si no, tots sabem les grans distribuïdors del país quines són i a què juguen. El pagès s'ha vist sotmès sense, moltes vegades, sense poder voler arribar en aquest extrem, però el problema és que quan entres en una roda, com qualsevol tipus de feina, arriba un punt que si pares, se'n va tot el rec. Si vols continuar vivint al territori i del territori, que en part és completament necessària la ramaderia, per mantenir viu la gestió ja forestal i tota la vida fora de les grans ciutats.
La sentiu que s'us posa a tots al mateix sac? Us sentiu atacats injustament?
Correcte. Aquí la injustícia fa és que sempre rep el del capdavall de tot, el més vulnerable.
La prou feina té amb sobreviure i sortir endavant.
Correcte. Moltes vegades el problema és aquest. Tu, és el que comentava la Marta, has de fer inversions per poder mantenir un nivell de benestar als animals, per tant, tenir molt més bon producte, i llavors encara t'ataquen a tu per fer les coses malament. Aquí volia entrar el tema canvi climàtic aquest que havíem comentat fa un moment. Cony, al port de Barcelona arriben tonelades i tonelades i tonelades, ja no d'aliment per alimentar aquest bestiar nostre, perquè territorialment són petits per alimentar el bestiar que tenim, però arriben moltíssima carn, moltíssima carn. Anem a tombar un barco, per exemple, jo aquí ens hi podem trobar. Jo sóc molt fan de... I costa molt,
la desobediència que deien Massin.
Correcte. A part d'aconseguir la sobirania alimentària del nostre territori. Seria una gestió collonuda, genial, que el que ens faria, suposo que estaria a trobar molts més punts en comú, respectant sempre el que vulgui consumir cada persona, per descomptat.
Massim, diu l'Abel, anem a tombar un barco al port de Barcelona. T'hi trobaran aquí o no?
No crec, que sincerament nosaltres anem a les explotacions ramaderes, que és on comença tot i és on s'està explotant aquests animals i és on s'està oprimint aquests animals i no tenim, des d'Action for Liberation, com a mínim, cap intenció d'anar per a barcos al port de Barcelona.
Marta, Abel, teniu alguna mena de protocol establert de què cal fer quan de cop doncs això us presenten desenes de persones a la vostra explotació, vestides de blanc, gravant-ho tot amb el mòbil?
Diversos protocols, però el que millor funciona és el grup de WhatsApp.
És el més directe. Aquí el protocol que van crear diversos sindicats, va crear també el Departament d'Agricultura i Ramaderia, pel fet de que d'això, sobretot, evitar el confrontament. Per què? Perquè al cap i a la fi el que porta és problemes per tots. Han entrat, sí, a partir d'aquí què fem? 112, perquè estem parlant de gent amb una propietat privada, vull dir, a partir d'aquí és molt lògic.
Com és el que diem nosaltres, els ramaders, diem, truqueu a la policia, nosaltres no tenim cap intenció en fer-vos mal a vosaltres ni a la propietat física.
No, o sigui, aquí això està claríssim, el 112.
La Núria és membre del Center for Animal Ethics, el Centre d'Ètica Animal de la Universitat Pompeu Fabra, i professora de comunicació, i bona part del teu treball se centra en analitzar de quina manera els mitjans tractem notícies, com per exemple les accions que protagonitzen en Massim i el seu grup. No ho fem prou bé? En què fallem? En què ens equivoquem?
No és que ho feu bé o malament, és que jo crec que el debat no el plantegem bé. No es tracta d'animalistes i vegans i pagesos. Es tracta de si aquesta societat admet que els éssers humans són superiors a la resta d'espècies o no. Si admets això, aleshores pots utilitzar els animals per al teu interès. Si no ho admets, aleshores doncs, és un altre plantejament. No? En el tema alimentari és una evidència empírica que no és necessari menjar productes d'origen animal per sobreviure. No és necessari. Per tant, qualsevol mena d'explotació amb benestar o sense benestar és simplement una explotació per al nostre hedonisme, per al nostre plaer. I significa que considerem que els altres éssers vius són inferiors, perquè això no ho fem amb els humans. Amb els humans hem arribat a un estadi de comprensió que, tot i que encara ens maltractem moltíssim, ja no assumim com a que públicament podem dir que uns som superiors que els altres. Durant un temps sí que ho vam assumir. I de fet tractàvem a molts humans com ara tractem els animals no humans, els que tenien un color diferent dels europeus, blancs, homes. Però en aquests moments això està superat i ens queda portar aquesta progressió moral a l'àmbit de la resta d'espècies que sabem que tenen la mateixa capacitat d'experimentar dolor i sentiments com l'experimentem nosaltres i que per tant ens permet posar-nos al seu lloc i entendre el que significa explotar-los. Per tant, parlar de benestar animal, parlar de la qüestió no és si explotem més o menys, la qüestió no és si explotem millor o pitjor. Explotar significa abusar de la vida d'un ésser que té un interès a viure-la sense que nosaltres l'utilitzem per als nostres interessos. Un interès que, a més, no és neutre en el cos d'aquest animal, no és neutre en la vida d'aquest animal, perquè, és clar, per bé que el tractem, el confinem en un espai més o menys gran, genèticament el manipulem o el seleccionem a través de generacions i generacions perquè produeixi, en aquest cas, per exemple, més llet, i arribem a convertir-lo en una cosa que no era inicialment i a llevar-li totalment les possibilitats de vida. No? Per tant, jo crec que el debat és som supremacistes o no som supremacistes. I també crec que això no és una guerra contra els pagesos. Jo ara tinc al davant a la Marta, que porta una samarreta que diu ni un pagès menys, i jo penso, és clar que sí, jo menjo dels pagesos, gràcies a que hi ha els pagesos, evidentment. El que passa és que no hem de posar tota la culpa en els pagesos, la culpa és de la societat sencera que permet aquest supremacisme palpable, evident, normalitzat en tot. El que hem de fer és ajudar els pagesos a convertir aquest sector en un sector que ens alimenti a tots sense haver d'oprimir a ningú.
Marta, Abel, sou supremacistes o no?
No, home, no. Que hem de ser supremacistes. No. Jo, bé, o sigui, podríem estar d'acord amb moltíssimes coses. Ara bé, a mi m'agradaria dir que les lleis, així en general, no provenen del cel, no venen escrites en una pedra. Les fem nosaltres i les fem nosaltres en base pues, a la nostra societat, a la nostra cultura, a la nostra forma. Les lleis es van canviant a mesura que la societat va avançant. En això estaríem completament d'acord. Però les lleis es fan en majories. I avui la majoria de la societat accepta uns valors que, tot i que és molt legítim no acceptar-los, la llei i tot això va en majories. no? Bueno, una miqueta. I una altra cosa, tot això que tu estaves definint, que nosaltres podem triar què mengem, que nosaltres estarem sants sense menjar carn, totes aquestes coses són molt coses d'Occident, perquè hi ha països que són molt lluny d'aquí, no? Vull dir, una mica que parlem des d'Occident com si fóssim al centre del món, i el món és enorme.
Molt bé, correcte, collonut. Tot això, tenim molts punts en comú, però jo trobo una diferència entre els animals i els humans. Jo crec que els animals tenen instint, no sentiments. M'ho miro així, eh? I, igual que nosaltres. El que passa que nosaltres, el pensar més del compte, o el voler pensar més del compte, doncs ho hem derivat amb sentiments. Sofriment físic. Suposo, segur que en pateixen. Per això totes les lleis, gràcies a tots els animalistes i gent de benestar, s'estan portant als escorxadors. Problemes de transport, estic completament d'acord. Ja som amb allò que parlava de la sobirania alimentària. Venen animals de molt lluny que si s'haguessin de portar es podrien portar un canal, per exemple. I això també ens hi trobarem en el tema, en el debat aquest. Però sí, sobretot, remarcar que l'instint mai és igual a un sentiment. Si més no, pel tipus de societat on vivim avui en dia. Eh?
Aleshores, es considera superior als animals?
No, no, considero que pensem més que els animals, o pensem massa.
Superior.
Ja dic massa, eh? No, què t'he dit, que pensar més era ser superior, poder ser inferior?
Està molt estudiat la capacitat que tenen d'experimentar dolor físic i psicològic als animals. Si aquest dolor psicològic no li vols dir sentiments, doncs digue-li ansietat, digue-li crisi nerviosa, digue-li...
Això són sentiments.
Clar, això està molt estudiat. En qualsevol, jo crec que no, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que tu ens estàs explicant que hi veus una diferència. Per tant, hi veus una diferència que tu et justifica que els animals puguin ser tractats d'una manera diferent que els humans. I aquest tema, si no ets tu, és la societat, no? Aquesta societat entén que això és així, ha construït aquesta justificació, perquè si no construïm aquesta justificació i obrim els ulls, és terrible, és terrible. Trenca el cor. Aleshores, tens que construir tot un entramatge ideològic que diuen no, no són exactament iguals, són una mica diferents, perquè, és clar, si no, ja no podria fer el que estic fent. I jo moltes vegades, en els pagesos que teniu animals, els hi pregunto, i no us agradaria poder-vos dedicar a l'agricultura sense tenir que tenir animals tancats, bruts, acumulats, separats de les mares? No us agradaria poder-vos dedicar a l'agricultura per alimentar-nos a tots sense tenir que passar per això? Jo estic segura que sí. Jo estic segura que si us ajudessin des del poder polític, estic segura que faríeu el canvi. Perquè és el lògic, és molt més senzill, és molt menys hostil, és molt menys agressiu. Ara bé, en aquests moments, el que tu deies, exactament, la societat contempla que un ésser viu pot ser propietat nostra. Com que és propietat nostra, doncs, és clar, entrar en una granja és entrar en una propietat privada i és fer una cosa il·legal, entre cometes, i és una cosa molt hostil per vosaltres, que us genera un malestar terrible que podem entendre, però, és clar, és que la gent que entra, entra perquè té un malestar molt superior, molt superior. Té un malestar basat en la compassió. El vostre malestar és un malestar basat en que us hi va la feina.
Ja que hem tret el tema aquest d'un pagès, si es pot ser transformar-se en fer productes de camp, correcte, jo aquí continuo sent pagès, continuo treballant la terra, continuo donant vida al territori, tant que sí. Però voldria entrar en el fet que parlàvem de la societat avui en dia, que hem hagut de generar molt aliment a uns costos baixíssims per culpa de la demografia mundial. I això, aquí estem d'acord, som masses, és així. Necessitem, o hem arribat al punt de necessitar, uns productes baratos i molt.
Saps quants animals moren cada any per consum humà?
No, i quan se'n llença, que aquí també ens hi trobarem, eh?
Saps quin és el número?
No tinc idea.
62.000 milions d'animals. Com moralment justifiques matar aquests animals i explotar-los?
No, no. Jo parlo moralment d'alimentar la gent.
Però com moralment justifiques oprimir o separar el fill de la mare, matar-los...
No.
Com moralment justifiques matar un animal en contra de la seva voluntat quan és innecessari?
No parlo de moralment, no moralment. Parlo d'alimentar la societat.
Vale, però tu, com a pagès, com moralment justifiques matar un animal en contra de la seva voluntat quan és totalment innecessari?
Marta, parlem de voluntat d'un animal, parlem de drets dels animals.
Aviam, no estem parlant d'una cosa que haguem inventat nosaltres. Vale? Nosaltres som hereus d'una societat que es va iniciar en el neolític i entrar, si això és ètic o no és ètic, em sembla ridícul.
Per què?
Perquè fa... Si nosaltres no haguéssim començat a menjar carn, avui no seríem aquí. Som el que som. Som el que som i això sí que no ho podem canviar. Podem canviar moltes coses del futur, però no del passat.
Vale.
Hi ha una cosa molt important i és que ens estem basant a si els animals pateixen o no pateixen, que si el benestar sí, que si el benestar no. I aquí hi ha un tema de fons molt important, i és que estem humanitzant els animals. I humanitzar els animals vol dir que jo soc mare, Jo he tingut fills i jo, evidentment, no hagués suportat que m'haguessin separat dels meus fills. Però jo no sóc una vaca.
Quina diferència entre tu i una vaca?
Bé, doncs una vaca és un animal gregari i moltes vegades els vedells són més de comunitat. Jo tampoc no suportaria 30 senyores més a casa meva amb els seus fills. No, és així. D'acord? Per exemple, una conilla, si sent una olor estranya, deixa morir les seves cries. Hi ha una sèrie de coses que els animals per instints de supervivència fan que nosaltres no faríem mai. Una vaca, per exemple, si tu li ofereixes la possibilitat de pujar en un avió i viatjar per tot el món, segurament ni l'entendrà. Vull dir que som diferents. Llavors, a partir d'aquí...
No, perdona, no estàs dient que són diferents. Estàs dient que ells no tenen els nostres trets, que és una altra cosa.
Bueno, això és ser diferent, no?
Però el que estàs dient és que, com que no tenen els nostres trets...
No els hem d'humanitzar.
Pots fer amb ells coses que no fas no. amb la teva gent.
Estic dient que no els hem d'humanitzar.
La cosa és que humanitzar-los ara és la manera més senzilla de que la gent connecti amb ells i ompli el seu cercle de compassió.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura. Les àguiles marines són més putes que les gallines. La
gallina diu que no, és més putes gorrió. Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de la granja La Païssa de Cardedeu, envoltats de vaques, acollits per la Marta Roger, perquè volem conèixer més a fons les raons dels ramaders com ella, com l'Abel Paraire, del Soler de Nuca, Prats de Lluçanès, que també ens acompanya, però també els animalistes que ataquen o alliberen, com en Massina Canduc i la Núria Almirón. Les reivindicacions animalistes són legítimes i comprensibles, però els ramaders del país no entenen la culpa i prou els costa tirar endavant. És la reacció de la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. Escoltem-la.
Més enllà de denunciar-ho, de personar-nos i, evidentment, d'identificar aquestes persones, perquè no hi ha dret en aquest tipus d'activitat que estan desenvolupant, el que és evident és que és un problema o és un pensament ideològic que té una part de la societat i que sembla que anirà més i que més gent jove, repeteixo, que pensa que la nostra generació, la gent que té més de 30 anys, diguéssim, doncs han fracassat. Han fracassat a l'hora de salvar el planeta, per entendre'ns. Aquesta és la seva filosofia. Això anirà més.
Clar.
I a partir d'aquí, jo crec que el que s'ha de posar damunt la taula és un debat però, sisplau, deixant treballar en els nostres ramaders que cada dia, escolta'm, els costa lo seu tirar l'explotació endavant i que el que menys necessiten és que els criminalitzin i posin en risc
el
seu negoci.
A Catalunya, el sector agrari dona feina a més de 113.000 persones, el 3% de la població ocupada, amb prou feines l'1% del PIB, però els conreus ocupen el 30% del territori. L'incendi de la Ribera d'Ebre, per exemple, ens recorda que sense pagesia no hi ha país, sense món rural no hi ha futur. Rebeu prou suport de l'administració? Abel, Marta?
Ja no parlem de l'administració d'Agricultura, perquè també per tot el territori que gestiona té un pressupost baixíssim. Voldria creure que fan el que poden, però tampoc arriben a on, no, a on voldrien arribar, però territorialment, i sobretot posant l'èmfasi fort, diguéssim, a Barcelona, a la metròpoli, no arriba els recursos que han d'arribar al territori per tota la gestió que fem.
Deia la consellera que aquestes accions aniran a més. No sé si s'equivoca, Massins, sé que no m'explicaràs ara quina és la pròxima acció que teniu prevista, però sí que em pots confirmar que n'hi haurà més. Mataró, Sant Pere de Vilamajor, Riu de Llots, Sant Antoni Vilamajor, Gurb...
Bueno, mentre els animals segueixin oprimits i se'ls segueixi explotant i matant en contra de la seva voluntat, nosaltres seguirem lluitant pels seus drets, que és el que s'hauria de fer, el que tothom hauria de fer.
Esteu animats davant del ressò que heu aconseguit a les xarxes, als mitjans, que avui estiguem fent aquest Solidaris aquí? Perquè...
Bueno, nosaltres hi hagi suport dels mitjans o no, ho seguirem fent. I nosaltres és una cosa que, una altra de les coses pel que fem a cara destapada és perquè sabem que els mitjans de comunicació estaran més interessats, és una de les maneres de que la gent s'interessi més pel tema i pel debat. Aleshores, nosaltres òbviament seguirem fent aquestes accions fins al dia que això acabi.
Els ramaders acuseu els animalistes de posar en risc la salut dels animals perquè els sotmeten a estrès i dieu fan més mal que bé. Ells diuen que sovint se'ls troben en condicions deplorables i que de fet tindran un destí final, que és l'escorxador. Per exemple, quan van entrar a la granja lletera de Sant Pere de Vilamajor, els animalistes van trobar vedells de pocs dies sense aigua, els van donar aigua, els ramaders i veterinaris es posaven les mans al cap, se'n reien, de fet, dient que els vedells doncs,
són mamons,
prenen llet, beuen llet i no aigua.
Sí, però no de la mare.
Sí, de la seva mare.
Sí, de la seva mare.
Però els estàs separant de les seves mares.
Sí, 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 correcte, correcte.
Però un moment, quina importància té?
La mare no els donaria llet.
Quina importància té, això? Sí, no, no, aquesta és la clau, és la clau.
Quants nens hi ha que no prenen llet de la seva mare i arriben adults?
Sí, no, no, és que jo entenc la teva lògica.
Però aquests nens estan en llibertat, no estan sent oprimits per després d'acabar un escorxador. Hi ha una diferència molt gran.
No, no, però és igual, és una lògica que té sentit. El problema és que estem basant-ho tot en informacions que són molt poc acurades. Estaves dient el tema de l'alimentació i el tema de que hem d'alimentar tanta gent. Però és que el problema és que volem alimentar tanta gent amb animals. La major part del conreu que hi ha a Catalunya és per fer pinso pels animals.
Mengem massa carn.
Pels animals.
Mengem massa carn i aquí ja estarem tots d'acord.
Clar, estem convertint el que és la normalitat anormal que hem de corregir, partim d'això per argumentar, no? Nosaltres entenem, els vostres arguments són lògics per defensar la vostra posició, però és que el debat que nosaltres plantegem amb el Massim, amb els centres d'ètica animal, va més enllà d'això. I és un debat que no va en contra vostre. És un debat que va a favor vostre. És un debat que va a favor de tota la societat. Perquè l'agricultura animal, avui en dia, ecològica, no ecològica, amb benestar, sense benestar, és una de les principals causes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. És una de les principals causes, està demostradíssim.
Això no és veritat.
És una font, menjar carn vermella, està a la llista de carcinòmens de l'OMS. És a dir, és millor per tothom.
Això està manipulat.
Tenim.
Ho acabes de dir, estàs manipulant la informació.
Vale, doncs l'OMS està manipulant, la FAO
manipulant,
Nacions Unides està manipulant.
En absolut.
Si tu t'ho llegeixes...
Que menjava massa carn, sí, està.
Si tu t'ho llegeixes, veuràs que consumir un excés de carn vermella i consumir derivats és cancerigen. Aquí estaríem completament d'acord. Però la frase que tu has deixat anar, que és consumir carn vermella així, a palo seco, és cancerigen, és completament falsa i això, si ho llegeixes, veuràs que no és així.
D'acord, doncs menja una miqueta de carn que no moriràs. El fet és que encara que mengis una miqueta de carn, t'estaràs comportant immoralment perquè estàs explotant uns sers que tenen dret a la seva vida, que tenen dret a la seva vida. I l'argument de que sempre ho hem fet així és un argument que no ens convé a ningú. Doncs l'ablació de clítoris s'ha fet sempre així, els esclaus també humans, doncs durant molt temps a l'antiga Grècia, que els antics grecs filòsofs que tant adorem eren esclavistes. O sigui, hem evolucionat, i aquesta evolució no va en contra de ningú, és a favor de tothom, i el dia que entenguem això podrem tenir un debat en el que no hi hagin interessos econòmics i ètica, sinó només ètica.
Totes aquestes coses de les que tu parlaves s'han resolt en el moment en el que la major part de la societat hi ha estat d'acord.
Però la major part de la societat també estava d'acord amb esclavitzar altres éssers humans.
No, però a poc a poc.
Amb considerar inferiors a les dones, als gais, als jueus.
Però a poc a poc, la societat ha anat veient que això no va enlloc i aquí s'ha frenat. Ara no estem en aquest punt. Per tant, imposar-nos...
Estem parlant d'éssers sintents que segueixen sent oprimits, aleshores. La societat ho vegi bé o no, nosaltres haurem de seguir defensant els seus drets.
Jo respecto profundament el teu criteri.
Respectes els teus animals?
Profundament, igual que el teu criteri, però és molt important que vosaltres respecteu els nostres.
Creus que pots respectar algú si l'enviaràs a un escorxador on serà assassinat?
Mira, aquests judicis de valor, aquests judicis de valor,
creus que pots respectar algú mentre l'estàs oprimint pel teu benefici econòmic?
Aquests judicis de valor estan completament fora de lloc.
Per què?
Perquè sí,
jo he vingut
perquè
aquí a parlar d'ètica.
No, m'estàs imposant la teva ètica. I això no és venir a parlar, venir a dialogar.
No te l'estic imposant, t'he fet una pregunta que vull que em contestis.
Massim, un retret que us fan els ramaders, per exemple, és que us emporteu les mares conilles, però abandoneu orfes les cries. De fet, un centenar van morir en aquesta acció a la granja de Gurb. De fet, tu mateix ara mateix criticaves que se separin les cries i les mares.
A veure, jo vaig estar a aquesta acció i jo vaig ser una de les persones que estava dintre de l'equip de les persones que rescataven els animals i no en cap moment es va agafar cap mare sense, i deixant els fills. És una cosa totalment en contra del que defensem. També vull aprofitar i desvincular Action for Liberation amb aquella acció, perquè aquella acció no tenia res que veure amb Meet the Victims i amb Action for Liberation. Sí que és cert que jo vaig participar perquè normalment participo en altres accions animalistes, però volia donar una oportunitat i veure com van participar a l'acció.
I no va anar bé.
No és que no va anar bé, simplement van haver-hi moltes coses que no es van tenir en compte, però en cap moment es van agafar les mares i deixar les cries allà. És una cosa que això és totalment mentira.
Què en feu dels animals que allibereu segons vosaltres, que robeu segons els ramaders? Per exemple, amb un vedell que us veu endur, què se n'ha fet?
Clar, és que el terme alliberar, si no entens bé el que la nostra lluita i el nostre moviment, pensaràs que tirem els animals a la muntanya. Quan nosaltres considerem alliberals, que els estem alliberant d'aquesta esclavitud i opressió, i després es porten a santuaris i refugis d'animals, on aquests animals tenen, els cuiden durant 24 hores al dia veterinaris i voluntaris que tenen estudis en animals considerats de granja, i allà viuran lliurement en un espai condicionat en semillibertat, fins al dia que mori naturalment, i en cap moment s'utilitza aquests animals per res a part del seu propi benefici.
No sé si en les últimes setmanes us han enviat un WhatsApp o vist un tuit, o us ha arribat per alguna banda, un missatge amb aquest vídeo.
Separamos a los gallos de las gallinas porque efectivamente, y este tema ha sido muy polémico, los gallos violan a las gallinas. ¿Por qué decimos violación? Pues porque no queremos utilizar palabras diferentes para humanes y no humanes, ya que nosotros no hacemos distinción entre especies. El acto de la monta es muy violenta y las gallinas huyen, intentan huir y son heridas a veces de gravedad, por lo tanto no es un acto consentido. La gallineta dice prou, ya no vull pondre cap més ou a
fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. Són les activistes del santuari Almes Veganes a Osó, a la Selva. Diuen que les gallines ponedores no només pateixen explotació, sinó que els galls les violen. No sé si documents com aquest fan més mal que bé a la causa animalista, si carreguen de raó els ramaders. Què en penseu?
Home, jo ara veia somriure a la Marta i a l'Abel i clar, amb ells els deu semblar doncs, que fa riure això. Jo crec que és un reflex de fins on aquestes persones que cuiden els animals han arribat a donar-se en compte de la realitat. La realitat és aquesta, és aquesta. Ara, si et fa riure i creus doncs, que és la natura i que la natura ha de seguir així, deixem-la, doncs...
És fins on s'està normalitzant aquesta violència cap als animals. Estem normalitzant la violència perpetuada cap als aquests animals.
Estem parlant...
La Marta alça els braços.
Estem parlant de la reproducció animal natural, eh? Això no s'ha inventat els homes, eh? Que un gall munti una gallina, no, això no s'ha inventat cap home, eh? Això, bueno, prové de la natura. Uh-huh. Ok, no, és que a vegades no sé de què parlem.
És que els sers humans provenen de la natura, eh? Som natura, nosaltres també som animals, sobretot som animals.
Però la monta d'animals no és cosa nostra.
El que jo estava dient era que simplement aquestes persones perceben en les gallines el mateix que perceben en els humans, que és un acte de violència, aquest acte de reproducció, quan és forçat. Simplement això.
Com forçat?
Què vol dir forçat?
La gallina està en zel, si el gall hi és. És que no falla, això. Vull dir,
bueno,
així.
Elles ho perceben com a forçat. Jo crec que és bastant objectiu. Una altra cosa és si t'exalta o no t'exalta. Jo, en qualsevol cas, jo tinc tendència a la moderació. Jo celebro molt haver sentit a la Marta dient que encara no estem en el moment. És a dir, que en algun moment hi estarem, en aquest moment, no? Per tant, això vol dir que dintre vostre te n'adones compte de que encara no estem en aquest moment, per tant, que aquest moment és un moment que tard o d'hora arribarà. S'entén el que esteu passant i s'entén que ho passeu malament, però hi ha molta més gent animal humana i no humana que ho passa malament per això, per aquest tractament, per aquesta societat, amb aquesta jerarquia, no? I per tant, jo crec que tots hem de poder col·laborar i hem de poder portar el debat a un àmbit en el qual no estem lligats de mans pels interessos econòmics. Sentíem abans a la consellera, clar, quan sentim els consellers, quan sentim els ministres, quan sentim els comissaris europeus de ramaderia i agricultura, el que estem sentint són els caps de la patronal del sector. O sigui, no estan defensant una manera de viure. Estan defensant un sector econòmic. Han assumit que la seva posició és defensar un sector econòmic. Per tant, no són veus objectives, no són veus neutrals, són veus lligades de mans, perquè el capitalisme fa que els polítics es vegin obligats a defensar els seus sectors econòmics per poder tornar a ser reelegits i per poder mantenir un creixement econòmic, que és el que es considera lògic i normal en aquesta societat.
Deixeu-me fer un experiment. Volem comprovar de quina manera les reivindicacions animalistes arriben o no fins als consumidors i si fan que tots plegats canviem a la nostra manera d'omplir el carro de la compra. Per fer-ho, l'Anna Ayala ha visitat un supermercat amb l'Albert Vinyals, psicòleg del consum a l'Escola Universitària del Comerç. Escolti, veiem què hi han trobat.
Solidaris, amb Albert Segura.
Va, farem la prova d'entrar en un supermercat normal, d'un barri normal, d'una capital normal del país, que ves que no sigui Barcelona. I per fer aquesta visita ens acompanya l'Albert Vinyals. Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
I el que volem veure és... Anem entrant, si vols, en aquest supermercat normal. El que volem veure és fins a quin punt, Albert, el consumidor, que al final som tots, tenim el poder una mica de fer canviar la indústria, en aquest cas la que té a veure amb els animals, la que explota, segons els animalistes, i tortura, etc., els animals. Fa un temps, els ous eren ous al supermercat. Però d'un temps cap aquí què passa, Albert?
Que els ous de cop ja no només els escollim perquè sigui un ou normal, més gran o més petit, sinó que ja comencen a haver-hi més temes de consciència. Mira, aquí els tenim els ous. L'ou que porta el zero són ous de gallines que s'han criat en llibertat, que com veiem són més cares. També tindríem aquests que també són ous de zero, que són criades en llibertat i de producció ecològica. I bàsicament és que el que estan consumint aquestes gallines també és ecològic. Bàsicament, o sigui, si ens fiquem des del punt de vista del consumidor, principalment per certs indicadors que ens fan com sentir millor, no?, quan comprem. Per tant, si fica la paraula ecològica i hi ha això del zero i aquí hi ha una etiqueta que no sabem bé què és, ja molts de consumidors se'n van de cap. Per tant, cada cop va agafant més poder el consumidor. La gent no s'adona del poder.
Ara estem davant d'una nevera. A dins d'aquesta nevera hi ha tots els productes de carn, de carn picada, d'hamburgueses, de carn amb bistecs, etc, etc. No l'obrirem per allò que no s'escapi.
No gastem energia. No,
exacte.
No, no.
Però mirant-ho des de fora, a veure, Albert, si detectem algun producte que en l'envasat ens digui que els animals han estat criats en llibertat, que han estat feliços.
Per al perfil de supermercat jo crec que ens costarà una miqueta.
El que sí que veiem és ecològic, això sí.
Sí. L'ecològic sí, i després totes les capacitats, les característiques més organolèptiques, no? Ostres, que hagi estat tractat més bé, o sigui, més temps tractada la carn.
Veig aquí una carn de les millors vedelles, però sí. No sé si millors vol dir, però més clar, felices, també.
Que estiguin millor elles ja no ho sabem. Les va, cas, entra, cas, fanca, cas, demà, cas, les va, cas, demà, cas, fanca, cas, upa, cas, les va, cas, upa, cas, fanca, cas, entra, cas, les va, cas, entra, cas, fanca.
Saps on més podem anar, Albert? Estic pensant a l'apartat de la llet, perquè aquí sí que també s'ha posat molt de moda, o cada vegada té més pes, el fet que les vaques estiguin criades en llibertat, el certificat de benestar animal, que en diuen.
Abans de mirar el tema com han estat tractats els animals, normalment el consumidor, amb la part aquesta més de consum conscient, més ecològica, hi ha un punt també, entre cometes, com egoista cap a la seva part, o sigui, una de les raons per aquesta compra més sostenible o sostenibilista, que li dic jo, és buscar també que sigui més sa. Per tant, que hagi estat més ben tractada la vaca o menys, no implicarà que sigui més sa. Bueno, potser tindrà menys cortisol, però no ho notaràs, realment no. Per tant, funciona molt més bé el vendre simplement que és llet ecològica, dona igual com hagin criat a la vaca, que el que hagin estat criades en llibertat. Per tant, molt em temo que no trobarem enlloc que digui de com han pasturat la vaca, si ha estat més lliure o menys lliure. El que sí que trobarem seran totes aquestes llets que són especials, que si calci, si no sé què, per tant, estem davant d'una farmàcia, en realitat.
I si a més de fer-nos estar bé, ens pot fer sentir més bones persones, perquè contribuïm que la vaca estigui més ben tractada i més contenta i se'n certifiqui. És a dir, jo compro aquest bric de llet, per exemple, i jo inconscientment estic comprant una certificació que aquesta vaca ha estat feliç i contenta.
Efectivament. Això està bé, que siguem conscients com a consumidors i que fem l'exercici aquest que hem fet ara, no?, de donar-li una miqueta a la volta i anar mirant una miqueta què comprem a cada un. Que, si entrem aquí, hi ha una altra cosa que diu la psicologia, que és que quan tenim molt per escollir ens fa més infeliços. I l'exercici aquest que estem fent, o sigui, podríem passar-nos 2 hores per comprar 4 coses.
En un supermercat que és petitó, eh?
Perquè, clar, hem comptat 8 ous, però si aquí comencem a comptar llet, era un... És que no, és infinit. Som amic dels animals que van pel camp voltant, que foten el que volen i si... Consumir és un vot que fem diari sobre el món que volem viure. El trist és que al nostre país han de ser 1 o 2 marques de supermercats que es dediquin a això quan sortim de les nostres fronteres i sobretot ens anem cap al nord d'Europa. Bueno, anem a França, no cal anar tan lluny. Ostres, trobem que és gairebé tan habitual la part ecològica com la part no ecològica. És més, sobretot es censura la part no ecològica. Aquí encara discutim molt de, bueno, és que això de l'ecològic és impossible, que només podem menjar ecològic, que és veritat, no podríem tenir el consum que tenim només amb ecològic, i s'ho intenta criticar molt, no? I, ostres, és que en realitat és una pijada, això és una moda. Bueno, doncs, està bé que també qüestionem l'altre, no? Ostres, com podem comprar coses tan barates? Perquè si mirem molts d'aquests productes, si pensem el que els han fet la diferència d'uns amb uns altres, és que quan és tan barat vol dir que alguna cosa estàs deixant de pagar, ja sigui la cura de l'animal, com l'han criat, amb quins ingredients ho han fet.
Albert, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta visita al supermercat i per sobretot per acompanyar-nos-hi amb aquesta mirada.
Moltes gràcies a vosaltres. La gent no s'adona del poder.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de la granja La Païssa de Cardedeu, amb animalistes i ramaders, amb el Massina Canduc, cofundador del moviment Action for Liberation, la Núria Almirón, del Centre de Recerca d'Ètica Animal de la Universitat Pompeu Fabra, i l'Abel Paraire i la Marta Roger. Ramaders, ja ho veieu, al final de tot plegat, al capdavall d'aquest conflicte que enfronta animalistes i grangers, i som els consumidors, tots nosaltres. Marta, Abel, si el consumidor no demana carn, o si demana que la llet sigui així o així, al final serà el sector ramader, sereu vosaltres els qui us hi haureu d'adaptar.
Sí.
Però això passa en tots els sectors, no només el ramader. Això passa en el món dels vehicles, el de la construcció, tots. Vull dir que la paraula o les frases que s'ha sentit durant molts anys, que fes del carro de la compra el teu carro de combat, vol dir que el consumidor hi té molt a dir aquí. Si tira cap a una línia sense carn, sense productes animals, tot aquest tipus, doncs la pagesia segur que agafa aquesta via, en aquest cas.
No, però a més, jo he estat molt de temps treballant en petit comerç i sempre parlàvem del mateix, que un 75% del consumidor subministra de la gran distribució. Uh-huh. Llavors, els petits comerços sempre ens havíem de repartir el 25%. Clar, és que quan les regles del joc són aquestes, parlar d'ètica està bé, eh? Però nosaltres tenim empreses, no ONGs. Nosaltres paguem les nostres factures del que nosaltres facturem i nosaltres tenim unes regles de joc.
Però tenim empreses que s'estan lucrant d'oprimir altres éssers sintents.
A mi mai a la vida em convenceràs que el que fem no és lícit o no és ètic. Ho sento. És
no vinc aquí a convèncer-te d'això.
Forma part de la meva naturalesa. I de molta gent, clar.
No us posaran d'acord. Avui als Solidaris hem volgut sentir els arguments dels qui tenen bestiar i en viuen i dels que consideren que els animals són éssers amb els mateixos drets que nosaltres. Són dues maneres de veure una mateixa realitat força difícils de conciliar entre elles. Nosaltres ho hem intentat. Abel Paraire, ramader del Soler de Nuc, granja de vaques, ovelles i porcs a Prats de Lluçanès, portaveu, membre de la plataforma Pagesos GPS. Núria Almirón, membre del Center for Animal Ethics de la Universitat Pompeu Fabra, professora de comunicació. Massina Canduc, cofundador i líder visible d'Action for Liberation, gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio. I Marta Roger, ramadera, responsable de la granja La Païssa de Cardedeu. Gràcies per obrir-nos les portes i pel teu testimoni. Fins aviat.
Gràcies.
Per convidar-nos.
És evident que la ramaderia és un sector econòmic molt important i ho és perquè n'hi ha demanda. Ens volem ara fer una altra pregunta. Mengem massa carn? Quines conseqüències té això per al nostre organisme i per al planeta? La resposta a aquestes preguntes ens les donen la Magda Carles, metge nutricionista, i l'Esther Vives, activista, investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles.
És veritat, mengem massa carn. I jo penso que sempre ha portat una àurea com de superaliment. Encara avui en dia moltes mares, si no donen el bistec al nen, doncs és com que el nen no està ben alimentat. Realment és un aliment amb proteïnes, necessitem proteïnes, eh? Però no és l'únic aliment amb proteïnes d'alta qualitat biològica. També ho és el peix, també ho són els ous, també ho són les llegums si les combinem bé amb els cereals, però la carn ha quedat com aquell aliment, doncs, de luxe, que mira quina sort, i que amb molta quantitat fa que ens alimentem bé. Per tant, sí que mengem massa carn. Hi ha estudis que diuen que mengem com 50 quilos de carn per any i persona. I en quant a les conseqüències, doncs, home, un excés de carn, què passa? Que la carn no són només proteïnes i aigua, també va molt sovint amb greix saturat, va molt sovint amb sodi, és a dir, té substàncies que pel nostre organisme doncs, no ens va massa bé, perquè hi ha altres aliments que també tenen proteïnes d'aquesta qualitat i també per la nostra salut. No ho veus així?
Sí, totalment d'acord. Avui en dia el que succeeix és que mengem massa carn i la carn que es menja, a més, és de mala qualitat, perquè el problema no és la carn en si, sinó sobretot el model de ramaderia industrial i intensiva, que és generadora de canvi climàtic. Cal tenir en compte que la ramaderia industrial és una de les principals consumidores de terra i d'aigua. Per posar una xifra, per produir un quilo de carn de vaca es necessiten 15.000 litres d'aigua. En canvi, per produir un quilo de blat se necessiten només 1.000 litres d'aigua i per produir un quilo de patates 250 litres d'aigua. Tot això té a veure amb que per produir carn no només cal donar aigua a la vaca, sinó també a tot aquell pinso que l'animal necessitarà per tal d'engreixar-se. Avui en dia es necessiten 60.000 milions d'animals de granja per donar resposta a l'actual demanda de carn, de consum d'ous, de derivats làctics, i això evidentment és un problema.
I a més hi ha estudis que demostren clarament que un excés de carn vermella, és a dir, la carn de vedella bàsicament, que és el que més prenem aquí de carn vermella, doncs està molt relacionat amb el càncer de colon.
Sí, i a la vegada quan pensem en la generació de gasos d'efecte hivernacle, sempre pensem en el problema que genera la indústria automobilística, la indústria energètica, sense tenir en compte que la indústria ramadera és un dels principals generadors de gasos d'efecte hivernacle.
Jo penso que estaria bé que també que les persones recordessin que fisiològicament els experts estan d'acord en que de l'energia de la nostra dieta el 15% ha de provindre de les proteïnes, que no és ni un 40, ni un 50, ni un 60, sinó un 15%. Ni necessitem tantes proteïnes, ni totes tenen que provindre de la carn, hi ha altres mitjans, i a més el que mengi l'animal també és molt important. Però és que sense carn, fins i tot, també podem viure perfectament.
Sí, està clar, com ara comentava la Magda, el consum de proteïna animal és prescindible, i hi ha d'altres proteïnes que no són d'origen animal que també poden suplir aquest consum de carn. El que tampoc podem oblidar és que la ramaderia a petita escala té una funció social i una funció mediambiental. Per tant, a vegades no es tracta tant de criminalitzar la ramaderia en general, no?, sinó un determinat model de ramaderia que és nociva per al planeta, les persones i els animals. I, òbviament, les societats humanes podem viure sense el consum de carn, però aquesta ha de ser una opció.
De fet, en tota l'alimentació, que és vital per a la nostra salut, tindríem que poder saber els nostres aliments, tant si és carn com si són ous, com si són aliments processats, d'on dimonis venen els aliments. Perquè tot el que ens prenguem cada dia, 3 cops al dia, és evident que acabarà afectant sobre la nostra salut i sobre la salut del planeta.
I avui tria cançó per acabar aquests solidaris al cantant i compositor Pol Fuentes.
Veig els teus ulls en tot el que menjo, en tot el que menjo, i ets tu.
Hola, solidaris. Soc en Pol Fuentes i voldria fer l'última aportació en aquest programa en forma de cançó, amb una cançó meva titulada Granja Animal. El títol és un homenatge a la novel·la de George Orwell, que, per cert, és on s'inventa el terme animalisme. La cançó intenta retratar el mecanisme que fem servir els éssers humans per justificar el fet d'aixafar o maltractar un altre ésser viu. La cançó creu que aquest mateix mecanisme que fem servir, per exemple, per justificar el que passa a les nostres granges o normalitzar-ho, devia ser el mateix que es devia fer servir l'Alemanya nazi per justificar o normalitzar l'Holocaust. O que el mateix argument que fan servir les persones que defensen els toros o els correbous o els espectacles on es maltracten animals deu ser el mateix que es feia servir l'antiga Roma per justificar els jocs de gladiadors. Aquesta és la meva última aportació. Espero que us agradi. Moltes gràcies, solidaris.
Sé que viviu tancades en gàbies estretes on no us podeu ni girar.
Els solidaris el fem l'Anna Ayala, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Pep Casanovas, el Samuel Maceda i l'Albert Segura. Els de la ràdio Protesta tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Si disfresseu la víctima abans de tancar-la a la gàbia, dormireu tranquils. La natura és així. Els negres són negres i lleons i gaseles, esclaus i patricis, i tu. Pel teu bé i el dels teus, cal fer sacrificis, cal fer sacrificis als déus. Al poble no hi ha res de nou. Les xamanelles treballen sempre, l'aire fa olor a foc i a carn, però la gent procura no fer-se preguntes si l'horror passa lluny dels teus ulls.